el Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Efectivament, a aquesta hora dels dimarts a la tarda disposem d'una estona per parlar-vos de la gestió municipal des de la perspectiva d'alguna de les seves àrees d'Hisenda, avui, bàsicament. Parlarem de calés, d'Hisenda, amb el regidor de, corresponent a l'àrea, com és l'Aureli Ruiz. Bon dia, bona tarda.
Bona tarda.
Clar, podem parlar d'altres aspectes també de l'Ajuntament.
Sí,
fins i tot, aviam, l'Aureli és el portaveu del govern municipal, per tant, podríem dir que d'una manera o altra, de qualsevol qüestió que tingui a veure amb la governança de l'Ajuntament. Però, evidentment, sent regidor d'Hisenda i arribem com arribem, ara ja demà, al mes de desembre, que és a final d'any i a moment d'aprovar pressupostos per cara a l'any que ve, doncs lògicament li volem demanar per aquesta qüestió. Com està el tema dels pressupostos? Amb allò que va sortir de les plusvàlues, que va ser un ensurt de fa un mes,
sí,
aproximadament.
Sí, sí, inclús vaig manifestar públicament que ens estàvem plantejant de prorrogar el pressupost, és a dir, de no aprovar-lo, esperant una mica a veure com es resolia aquesta incertesa que hi ha ara. Justament ahir vam tenir una reunió amb diversos ajuntaments i també la Diputació a nivell tècnic per explicar-nos que això de les plusvàlues tindrà una certa afectació. Per nosaltres l'Estat va dir que ens compensaria d'alguna manera, però ho ha fet d'una manera que tampoc ens acaba de compensar i per tant això afecta els ingressos municipals. No tant, bé, jo sempre he manifestat que la plusvàlua no és que estigui gaire d'acord amb com està plantejada, el tema aquest de fer pagar a les persones per unes coses pues, que ja han tributat els seus impostos i, per tant, pagar quan hi ha un traspàs, una herència, una successió o una donació. Llavors, aquí ens semblava que potser en alguns casos, no? Sobretot quan és allò que passa entre pares a fills o coses així, doncs possiblement com que ja estan tributant per altres llocs, hi ha altres impostos que ho fan, doncs aquest no tenia molt de sentit. Però ja que hi és, no? I s'ha de fer, doncs clar, això ens suposa uns ingressos molt importants per l'Ajuntament, que arriben quasi als 2 milions d'euros, en alguns casos, algun any ha superat aquesta quantitat. Teníem previst aquest any, la tendència era que justament superéssim, perquè hi havia molts expedients en marxa, però estem veient que al final no serà tant. Llavors, segurament serem una mica prudents, reduirem una mica la previsió inicial, no molt, però una miqueta, i portarem a aprovació el pressupost el mes de desembre. O sigui, la idea, com dius, és portar-lo. A més, aquests dies es parla molt de pressupostos, no? Pressupostos de l'Estat, pressupostos de la Generalitat, també pressupostos d'ajuntaments, que ja ens sentim a parlar, doncs nosaltres també portarem ara al desembre, de tal manera que així l'1 de gener doncs ja tinguem pressupost i puguem tirar endavant moltes coses. El fet d'aprovar pressupost és important des d'un punt de vista també de les noves coses que es fan, perquè quan tu prorrogues, el que estàs és prorrogant el que ja tens, no? I per tant no és problema, però si vols fer noves coses, doncs necessites tenir un pressupost nou. Si no, ja et dic, t'has de quedar amb el que tens. També, per exemple, en temes de contractacions noves de persones, de personal, per exemple, també temes d'inversions, no? Obres o d'alguna actuació que s'hagi de fer en algun edifici, coses d'aquestes necessiten el pressupost, si no, no es poden tirar endavant. I sí que teníem un plan B d'anar-ho fent a poc, o d'alguna manera a pedaços, però l'important és tenir el conjunt aprovat, que això et garanteix una certa estabilitat. No?
Per tant, pel que dedueixi que ens explica l'Aureli, acabarà afectant a les arques municipals el tema del plusvàlua. Vostè ens deia que anualment pot suposar uns 2 milions d'euros per l'Ajuntament de Vilafranca.
Sí.
D'aquests 2 milions, amb què ens quedarem l'any que ve?
Bé, en principi hem fet una previsió al voltant d'1.800.000, però no sabem ben bé si hi arribarem. És possible que sigui menys. Per tant, perdrem entre un 15 i un 20% segur del que s'havia pensat inicialment, però com que ja teníem aquesta tendència de pensar que estaríem per sobre els 2 milions, no? 2.100.000, 2.200.000, doncs 1.800.000, 1.900.000 pot ser raonable. No sembla una quantitat molt important, però avui en dia aquests 200 o 300 mil euros sí que realment són importants. Inclús per l'Ajuntament de Vilafranca, que recordem que el pressupost global s'acosta quasi als 60 milions. Vull dir que no estem parlant, sembla que sigui poca quantitat. Però de la manera que està tot avui en dia, que ha estat tot molt tensionat i molt just i que en tenim necessitats per tot arreu, doncs qualsevol diners són benvinguts. I des del punt de vista de gestió, ja dic, malgrat hem d'adequar, no, els ingressos a les despeses, però des del punt de vista de gestió és interessant que arribin al màxim d'ingressos possibles.
Clar, perquè m'imagino que encara amb la Covid encara present, continua havent-hi aquelles despeses que ja l'any anterior es van haver de suplementar en el pressupost, despeses afegides de temes més neteja del que és habitual, etc, etc.
Sí, exacte, són les neteges especials, que en diem, que aquestes es mantenen. Encara de moment en tenim, evidentment no amb la intensitat que havien estat el 2020. El 2021 ja hi ha hagut una reducció important, però encara es mantenen certes adequacions, compra de material també de protecció, els gels hidroalcohòlics, que encara hi són presents a la nostra vida, i jo crec que hi seran bastant de temps, sobretot en aquells espais on hi ha contacte, no?, de persones amb diverses... Bueno, entre persones inclús, no?, o de materials pues, que es van passant d'un lloc a un altre, doncs és bo que hi hagi una certa higiene i un cert manteniment d'aquestes situacions de control. No s'estan produint grans neteges com es feien abans, allò les escoles, per exemple, en aquest moment s'estan netejant d'una manera més o menys normal, habitual, perquè s'ha vist que també potser el risc és més baix, tot i que, evidentment, és on hi ha més contagis, però no pas produït per temes de neteja, sinó segurament per les activitats que es fan en conjunt a la canalla o també a altres persones, no? L'important és mantenir algunes d'aquestes intensitats que s'han de fer, i llavors això ens suposa un cost addicional, i també, com deia, aquests materials extres que hem de fer, no? Per la resta, no tant, perquè no són competències de l'Ajuntament. L'Ajuntament no té competències en sanitat, per tant, no és el responsable ni de posar en marxa diversos dispositius, però sí que l'Ajuntament col·labora d'una manera intensa amb la Generalitat amb allò que fa falta. Per exemple, amb els processos de vacunació que hi ha hagut, doncs l'Ajuntament ha posat a disposició material, espais, també ha posat a disposició doncs, persones, no?, que han ajudat a gestionar doncs, en un moment donat cues o consergeries o espais d'aquest tipus, en col·laboració també amb les entitats, no? Com sabeu, doncs, el lloc dels Castells de Vilafranca o els Falcons en el seu moment van ser llocs de vacunació importants on també l'Ajuntament va poder col·laborar o va col·laborar amb allò que fes falta, doncs, assumint també algunes d'aquestes despeses. Penso que això és important que l'Ajuntament ho faci, perquè avui en dia doncs, bueno, la salut jo crec que és de les temes capdals que hem de tenir, com deies, tot i que no són competències pròpies nostres.
I una altra cosa que em fa intuir que preparar el pressupost de l'any que ve és complicat i que també suposa un increment de costos, que és tot el tema de l'energia, sobretot de la llum, no? De la llum que està pujant desorbitadament. I, clar, si a casa nostra el rebut ja puja uns quants euros, amb un ajuntament com el de Vilafranca, que m'imagino que deuen pagar de llum, doncs, en el seu conjunt, molt més que no pas qualsevol de nosaltres, doncs l'increment percentual també ha de ser molts euros, no?
Sí, això ens afecta més a més. Mira, em fas pensar que aquests temes d'increment de costos derivat de coses que no tenen a veure amb la Covid, en aquest cas, però sí que hi ha una situació estranya, no?, que està passant aquí a nivell mundial que ens està afectant, no? I tot aquest tema dels subministraments és important. Hem fet una previsió a l'alça, tampoc excessiva, perquè paral·lelament estem fent tot un projecte de reducció d'energia i de despesa. Penso que és un moment on tothom s'està plantejant això, no? Instal·lació de plaques fotovoltaiques, canvis de lluminàries posant-les amb llums de baixes emissions o de baix consum, no?, com serien llums LED o d'algun tipus similar. Totes aquestes coses en paral·lel ho estem fent. I això ens està compensant una mica aquest estalvi amb aquest increment, no?, que hi ha de costos, en aquest cas en el preu de la llum. I això s'ha d'anar fent. I una cosa que no he comentat abans amb el tema del Covid, que és que ara em fas pensar en el mateix, és que, per exemple, hi ha alguns serveis municipals que s'han vist afectats per la Covid. No és tant els costos que nosaltres en genera, sinó menys ingressos que tenim, no?, pel fet de tenir pues, equipaments a mig gas o a mig ús o tancats, no?, com durant un temps vam tenir equipaments culturals i esportius, o, per exemple, equipaments esportius com el complex aquàtic, que el tenim en marxa, doncs, clar, el nombre d'abonats ha baixat molt, perquè hi ha hagut una certa reticència a molta gent a renovar, no?, determinats abonaments quan deia, bueno, jo fins que no sàpiga que puc utilitzar les instal·lacions al 100%, doncs no vinc. I això ens ha produït ara estem recuperant, però realment, clar, quan va sortir encara necessites el passaport Covid, no?, el tema de el certificat de les vacunes. I hi ha gent que no el té. Hi ha gent que, pues, que clar, amb això no pot accedir. Bueno, ara aquesta setmana està una mica en stand-by, però a partir de divendres sembla que tornem a estar en aquesta situació. Amb la qual la gent s'està donant de baixa alguna d'aquesta gent que no està vacunada. Coses d'aquest tipus que després, bueno, és paral·lel al que estem dient, però que té una afectació directa en els ingressos de l'Ajuntament, no? I això fa, pues, bueno, que hem de fer-hi front compensant, no?, aquests ingressos via, pues, clar, les despeses hi són igual. Vull dir, per tant, les hem d'assumir, no? Per tant, aquests menys ingressos també no deixa de ser un increment de despesa d'alguna manera, no?
Si busquem el cantó positiu de tot plegat, hi ha també més ingressos, m'imagino, per la revitalització de l'activitat econòmica, perquè realment l'any anterior, el 2020, va ser un any d'aturada total. Sí. I bèstia, jo crec que potser mai havíem vist una aturada completa de l'activitat econòmica d'un país, no? O d'uns quants països.
I tant.
Però ara aquest any, tot en general, apunta que ha estat l'any de revitalitzar, de començar a funcionar, no?
Sí, el creixement econòmic ha estat important, i a més les dades així ho diuen. a més, per sobre del que s'havia previst, cosa que és bo, perquè això vol dir que després tindrà una afectació directa en els ingressos que tenim públics, no tant l'Ajuntament, que també, però també hi ha administracions com l'Estat o la Generalitat, que també depenen d'aquesta activitat econòmica. I després cal tenir en compte que una part important dels ingressos que té l'Ajuntament prové dels impostos que nosaltres mateixos estem pagant a l'Estat via l'IVA o a la renda, no? Els impostos de la renda. Per tant, és bo que hi hagi activitat, que hi hagi feina, no? Per tant, la gent, si treballa, doncs cobra i, per tant, paga impostos, i si la gent consumeix, no? Compra doncs, estris o el que convingui, realment això després a través de l'IVA també repercuteix. Per tant, al final ens reverteix una part important cap a nosaltres. I és bo doncs, que veiem aquesta activitat. Després hi ha impostos municipals i taxes municipals que van doncs, de retruc cap al l'activitat econòmica, com pot ser, per exemple, l'impost de construccions, quan hi ha obres a les cases, nous habitatges o rehabilitacions, això paguen un impost. Per tant, aquest any anem en línia del que havíem previst i sembla que anem millorant, cosa que això és important. I després hi ha taxes, com dèiem, relacionades amb activitats diverses que promou l'Ajuntament. I si doncs, hi ha activitat, doncs, i si a més la gent doncs, té feina, la gent doncs, es mou, doncs, aquestes activitats es nota el moviment. També hi ha taxes, no?, que les que cobrem, com per exemple les taxes de terrasses en els bars, que durant un any i mig les hem tingut congelades, no congelades, que no hem cobrat cap taxa amb les terrasses del carrer, perquè pensàvem que era un dels sectors més afectats. Tot això que hi havia discrepàncies, he de dir que dintre dels partits polítics hi havia discrepàncies, hi havia gent que creia que sí que s'havien de cobrar, altres que no, nosaltres considerem que no, i des del govern vam pensar que era bo donar suport a tot aquest sector que ha tingut, jo crec que bastantes dificultats, perquè realment durant molt de temps la gent no ha pogut anar als bars i restaurants, no? o ha entrat amb moltes limitacions, i ara pues, això com a mínim està solventat. He de dir que a partir del juliol d'aquest any ja estem cobrant normalment la taxa. Hem fet uns ajustos, és a dir, unes certes bonificacions, hem modificat també el sistema, però els bars penso que en general estan contents, segurament ara no tant si han de pagar la taxa, però entenen perfectament perquè l'activitat ja s'ha recuperat moltíssim i si segueix d'aquesta manera doncs penso que ens sortirem tots beneficiats.
Vostè ens comentava abans, Aureli, que és un moment de parlar de pressupostos, no només del de l'Ajuntament, sinó també de la Generalitat o de l'Estat, però m'imagino que ho deia també pensant en que aquests pressupostos de la Generalitat i de l'Estat d'alguna manera acaben repercutint també en els municipis. Hi ha unes partides, hi ha algunes vies de subvenció que són de Generalitat o de l'Estat i que van als ajuntaments, no?
Exacte. Com he dit abans, l'Estat reparteix aquests impostos tant del IRPF com de l'IVA, i la Generalitat el que té amb l'Ajuntament són el que en diem uns convenis, perquè cadascú té les seves competències. Abans parlàvem de sanitat, per tant les competències en sanitat són de la Generalitat, però hi ha un tema important que és tota la part de serveis socials, no? Tot el que és l'atenció a les persones, temes de dependència, temes d'igualtat, per exemple, doncs la Generalitat té unes competències pròpies que no les té l'Ajuntament. Però, en canvi, l'Ajuntament està fent aquests serveis per compte de la Generalitat, és a dir, a través d'uns convenis, nosaltres posem en marxa tota una sèrie de serveis, doncs, com deia, per exemple, ara, doncs, malauradament se n'ha parlat molt aquests dies de serveis d'atenció a la dona, doncs, amb la dona víctima de maltractaments, doncs, l'Ajuntament té un dispositiu important, no?, associat a això, que ens financia en part la Generalitat. He de dir que l'Ajuntament hi posa bastants diners extres, perquè entenem que és un servei en aquest moment prioritari per nosaltres, però també tenim aquest suport de la Generalitat, que també via pressupostos de la Generalitat doncs, ens arriben. I he vist que en els pressupostos de la Generalitat hi ha un petit increment en aquests temes, que penso que és interessant perquè ens ajuda una mica a fer front a aquestes necessitats sobrevingudes, que són moltes, eh? En temes de serveis socials n'hi ha moltes.
L'Ajuntament de Vilafranca és sabut que de fa molts anys dedica una atenció molt especial als més menuts a través del servei de les llars d'infants.
Sí.
I hem sentit anunciar per part de la Generalitat que aquesta etapa de 0-3, o de 2, no sé si és de 2 a 3,
sí.
Hi ha la intenció de cobrir-la des de la mateixa Generalitat. No sé si això ho han començat a valorar o tindrà una repercussió també.
Bé, tota la informació que tenim encara de moment és una mica a l'engròs. És a dir, parlen d'una inversió d'uns 10 milions d'euros per totes les llars d'infants de Catalunya, és a dir, per assumir, no?, aquests costos. El que passa que no ens han concretat encara. De moment ens han demanat informació, que l'estem proporcionant, però les llars d'infants, per nosaltres, evidentment, l'Ajuntament de Vilafranca és un cos important. Per tant, si la Generalitat ens ajuda assumint ells el cost d'aquestes llars, doncs perfecte, perquè mira, doncs, més diners que tindrem per altres coses, no? Però jo tinc certs dubtes de que ens ho paguin, jo crec que faran algun invent de dir de pagar-nos una part, és a dir, perquè 10 milions semblen molts, però quan multipliques per totes les llars d'infants de Catalunya no dona per gaire. I, per tant, ja m'agradarà veure com això es fa. És evident que parlen del curs que ve, o sigui, del 2022-2023, per tant, serà a partir del setembre de l'any que ve, per tant, són només uns mesos de l'any que ve els que hauria de preveure aquest pressupost, però no acabo de veure massa clar com serà. Però, bueno, benvinguts seran tota l'ajuda possible, perquè, com deia abans, el pressupost municipal de l'Ajuntament està molt tensionat i molt ajustat, i costa molt, a vegades, fer front a altres necessitats que necessitaríem. Si ens alliberen d'algunes, doncs podrem arribar més a la resta.
Parlem també d'una qüestió que em sembla que ha estat avui que hi ha hagut roda de premsa per part del govern municipal en relació a les inversions que es duen a terme ja de fa un temps i que es duran a terme en els propers mesos també en aquest pla d'intervenció integral del centre i del carrer del Comerç a Vilafranca. Avui s'ha parlat de dos carrers, em sembla, concretament.
Sí, bueno, hem parlat de, bàsicament, tres zones, tot i que n'hi ha dues que està molt a prop. Una és el carrer del Carme. El carrer del Carme, és perquè ens entenguem, és la zona, bueno, dir, perquè la gent a vegades potser falta ubicar-se, és davant de Sant Elies, no? Tot aquell espai de davant, que com, si passeu, doncs, bueno, fa poc s'hi han fet obres, ara mateix està bastant trinxat, perquè s'ha fet la primera fase, que és tota la part de terra, de sota l'asfalt, no? El clavegram, l'aigua, s'han passat instal·lacions de gas, tot això s'ha posat al dia. I ara falta la urbanització, és a dir, arreglarem tot allò, traurem els cotxes, ja us aviso que allà no n'hi haurà, per tant serà una gran plaça, arbrada, a més, amb la qual intentarem que sigui un espai pel ciutadà, o sigui, serà una zona de... Sí que hi podran passar un trànsit rodat, hi haurà un carril central, però no, però que estarà integrat, diguéssim, com si fos una illa de vianants, perquè ens entenguem, perquè encara hi ha algun aparcament i, a més, han de passar vehicles de serveis, no? Els de la neteja, els bombers, etc. Per tant, hi ha d'haver espai perquè passin tots aquests vehicles quan sigui necessari, però realment guanyarem una plaça. Vull dir, una plaça que ara mateix en un carrer, sí que hi ha la plaça del Carme, que està una mica més cap avall, més cap al centre, però allà, doncs, en el fons serà una continuació d'aquesta gran plaça. Això anirà lligat amb... Aquest és un dels projectes importants. Un altre que a mi m'agrada molt, perquè ja fa temps que ho estic reclamant, i ja ho sé que això, reclamar-ho a mi mateix costa una mica.
Vostè mateix, no?
Sí, però que estava reclamant els serveis tècnics que em fessin el projecte, és el projecte d'allargament de la Font dels Alls. Perquè la Font dels Alls es va remodelar quan es va remodelar la Rambla, quan es va fer l'aparcament soterrat, i la Font dels Alls va ser una llàstima, perquè jo llavors era el regidor d'Urbanisme i se'm van acabar els diners i no vaig poder allargar des de la Font dels Alls fins al carrer Sant Bernat. La meva idea era arribar fins al carrer Sant Julià, carrer Sant Bernat, i fer un allargament d'aquesta Font dels Alls fins al final, no? I ara mateix ha quedat una vorera molt estreta, que hi ha cotxes aparcats, que la gent li costa de passar per allà, els contenidors allà, que sempre estan plens de trastos, doncs tot això ho endreçarem i farem, doncs, aquest allargament. Aquesta és una segona fase. Bueno, això s'allarga conjuntament amb el carrer Sant Julià. Que el carrer Sant Julià, que és la connexió més fàcil per anar des del barri de Sant Julià cap al centre, doncs aquest carrer passarà a ser un carrer, doncs, de plataforma única, similar a un carrer peatonal, tot i que no serà ben bé peatonal, però també s'alliberarà, no hi haurà cotxes aparcats, per tant, en principi també guanyem voreres amples, però també serà de plataforma única, que es diu, que no hi ha, que tot serà a mateix nivell, vull dir, no hi haurà voreres aixecades, i hi haurà un trànsit reduït, o sigui, allà se limitarà molt el trànsit per, bàsicament, per les zones, les persones que viuen allà, que ja també hi ha aparcaments i altres moviments. I l'últim carrer que s'arreglarà és el carrer Banys, que, com deia, està a prop del carrer del Carme, però més direcció, més a fora del que era l'antiga muralla de Vilafranca. El carrer Banys és aquells carrers que sempre dic que és una mica estrany, perquè va envoltant Vilafranca en cercle, està tocant fa de límit al centre amb les Clotes, i a prop de la plaça dels Porcs, perquè ens entenguem d'alguna manera, i aquell carrer, ara mateix hi ha unes pilones per allà al mig, també hi ha algun vehicle, a vegades el pas és complicat, doncs tot allò també ho endrecem, i ho fem ja, doncs, amb voreres amples, també es trauran els dos o tres cotxes que hi ha aparcats en aquest moment, i realment guanyarem un espai ciutadà important, amb una zona que connecta, bàsicament, com dèiem, el barri dels Clotes, més cap a aquest centre, com dèiem, que va més cap a l'Avinguda de Barcelona, no tant en aquest cas cap al centre mateix, perquè hi ha altres espais. No?
Doncs bé, Déu-n'hi-do la feina que ens depara.
Som bastant, avui he parlat de la inversió, estem parlant d'una inversió que superarà els 2,5 milions d'euros en total, vull dir que va ser una de les apostes del pressupost d'aquest any 2021.
Ara sí que ho deixem aquí per avui, en aquest espai de la Casa de la Vila. Agraïts, com sempre, a l'Aureli Ruiz, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Vilafranca, per la seva visita, i l'emplacem en properes ocasions.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda.